Estem molt pendents del que està passant a Ucraïna i ho estarem al llarg de tot el matí. Tenim aquesta ofensiva en marxa de l'exèrcit rus sobre la capital ucraïnesa, sobre Kiev. Ens estan arribant també informacions d'última hora. El ministre d'Afers Exteriors francès assegura que el president ucraïnès Volodymyr Zelensky està en risc i que França està en disposició d'ajudar-lo. Us explicàvem ara l'informatiu que Zelensky ha assegurat aquesta mitjanit que el principal objectiu de Putin ara és matar-lo amb ell i el segon objectiu, deia Zelensky aquesta nit, de Putin seria fer el mateix, és a dir, matar a la seva família. Per tant, França ara mateix estaria parlant també en aquesta mateixa línia. Zelensky està, de fet, a la seu del govern ucraïnès que està al centre de Kiev i ara mateix és on s'està estan centrant aquests esforços militars per part de Rússia, que s'hi ha plantat en poc més de 24 hores a les portes d'aquesta capital ucraïnesa. D'aquí uns minuts intentem connectar amb en Roger Carles López. El Roger viu a Kiev amb la seva dona i l'ambaixada espanyola està intentant ajudar-los a aquesta hora d'abandonar el país. No és senzill comunicar-se amb Ucraïna i amb Kiev a aquesta hora del matí, però qualsevol moment ho aconseguim i el podrem saludar. Per tant, pendents del que passa allà, pendents també de les conseqüències d'aquesta guerra que ha començat, i en parlarem també amb l'Antoni Bisquert, que és el vicepresident de la Comissió Permanent d'Economia Financera del Col·legi d'Economistes de Catalunya. A veure, sap que el senyor Bisquert el tenim en directe. Senyor Bisquert, com estem? Molt bon dia.
Doncs pues una mica consternats per tot el que estem sentint, tot el que està passant, ja no només pel nivell econòmic, sinó també pel tema personal, no? Que ara mateix escoltava que deia pues que el president Zelensky té la vida en perill, no?
Això és el que ell mateix explicava aquesta nit i que sembla que França, com a mínim a aquesta hora, estaria confirmant a través del seu ministre d'Afers Exteriors, ja sigui perquè li dona credibilitat al que diu Zelensky o bé perquè França tingui prou indicis ara mateix de que la caiguda de Kiev pugui ser relativament ràpida. Ara vaig amb vostè, senyor Bisquert, i parlem de tot això. Abans crec que hem pogut establir aquesta connexió amb el Roger Carles, per tant, intentem aprofitar-la que no la perdéssim. Roger, molt bon dia.
Molt bon dia, molt bon dia.
Ara sí que ens podem saludar. Roger, crec que estàveu intentant o us han ofert ajuda per intentar marxar d'Ucraïna, de Kiev, que és on viviu. On esteu ara i cap on esteu anant i com?
Acabem de sortir fa 3 minuts de l'ambaixada espanyola a Kiev, al barri de Podil, i en principi estem escortats per 6 geos, forces de seguretat espanyoles. Ahir a la nit mateix, amb la meva dona embarassada, vam arribar, ens vam apuntar a una llista i fins i tot avui, a darrera hora, hem estat veient un espanyol que venia de la ciutat de Ternòpil i refent gestions, òbviament, a correguida, perquè això ha escalat molt ràpidament i s'espera que aquesta nit pugui ser pràcticament la més dura. Hi ha hagut projectils a la part est del riu Dnipro, a Kiev, i vaja, desgraciadament hem hagut de deixar aquí a la meva cunyada i a la meva sogra, que es quedaran aquí, però la meva dona i jo, doncs, hem aconseguit arribar a temps, hem dormit a un hotel al costat de l'ambaixada i bé, ha sortit ja un primer bus, hi haurà algunes persones, hi ha una família nombrosa que té un vehicle privat i també vindrà, i bé, segons ens han dit, la ruta és secreta. I anirà variant en funció de com es donin les situacions, perquè òbviament ahir doncs veiem zones de tràfic col·lapsades sortint d'aquí.
És a dir, aquesta sortida, entenc, Roger, que la sortida serà per via terrestre, no? I que a partir d'aquí haureu d'anar sortejant, diguem-ne, el que us pugueu trobar pel camí.
Exacte. No hi ha cap avió comercial volant sobre Ucraïna, la via aèria està totalment tancada, hi ha llei marcial, per tant, tots els homes entre 18 i 55 anys ucraïnesos estan cridats a servir a l'exèrcit. segons ell, sentíem ja desercions massives dins l'exèrcit ucraïnès i no dona la sensació, pel que parlàvem, que hi hagués massa bons ànims i ganes de combatre l'exèrcit ucraïnès.
La sensació és que Kiev caurà ràpid?
Sí. I crec que ara mateix el millor escenari és una, sota el meu punt de vista, és una rendició d'Ucraïna, perquè bé, això potser no s'explica, però ens han arribat notícies de que és possible que l'exèrcit ucraïnès utilitzi civils com a escut. I aquest és un escenari de guerra civil, un escenari on es perden molts civils, doncs és el pitjor. Pel que ens arriba, els bombardejos són tots en zones estratègiques. Avui han bombardejat una zona d'intel·ligència a vora de Kiev. I res, la meva sogra avui l'han cridada per anar a treballar perquè és infermera a l'hospital. I vaja, aquest és el punt de vista humanitàriament millor. Però vaja, no és massa prudent que una ministra d'Ucraïna digui que els seus ciutadans que tirin còctels Molotov des de les finestres quan tens tancs russos a baix. Ah. Llavors també anem a veure si la racionalitat impera una mica i es prioritza a la població civil, que crec que és el més important. I la meva preocupació més gran, perquè doncs, tenim família allà, no? Que hem hagut de deixar enrere i que el govern espanyol doncs, no ha... Doncs no ha agafat perquè només eren doncs, familiars de primer grau.
Clar. Deies que tot el que ha passat ha sigut molt ràpid i que no us esperàveu que comencés aquest atac. Encara hi havia alguna esperança de que aquella via diplomàtica pogués prosperar o aquí sobre el terreny teníeu clar que Rússia acabaria envaint?
Bé, jo no m'esperava, clar. No m'esperava, sí que m'esperava que hi hagués una ofensiva molt forta a Donetsk o a Lugansk, quan hi ha més població majoritàriament russòfila. Hem d'entendre que Ucraïna és un país molt, molt complicat i que també cada família doncs, és una història i moltes tenen lligams amb Rússia i és complicat. I jo fa dos dies estava a Barcelona per temes mèdics i vaig venir, òbviament, a Kiev, perquè és on he estat vivint els darrers 3 anys, on jo havia treballat, tinc la meva dona treballant, I per acompanyar la darrera part de l'embaràs. I, a més, jo m'he comprat un pis, no? Que està, a més, a primera línia de foc, perquè està al costat de l'aeroport domèstic. O sigui que sí que m'esperava que a l'est potser s'agreugessin les coses, però no m'esperava aquesta ofensiva general contra l'exèrcit.
Aquesta nit
tan ràpidament, no? I això ha escalat molt ràpidament i pot escalar més.
Deies que la previsió segurament és que aquesta pròxima nit sigui la pitjor. Aquesta nit ja hi ha hagut atacs sobre Kiev, almenys és les informacions que tenim. Per tant, ja hi ha hagut moments en què dedueixo que també de nit deuen haver sonat les sirenes avisant-vos, també ahir. Com es viuen, Roger, aquests moments en què veus que comença aquesta guerra i en què de cop comencen a sonar aquestes sirenes a la ciutat on vius?
Bé, jo aquesta nit he dormit com un tronc, francament, però les sirenes les vaig escoltar ahir a les 7:30 del matí, més o menys, quan em llevo a les 6 del matí veig que la meva sogra fa una cara estranya i ja entenc estan bombardejant zones estratègiques i llavors surto al carrer per fer a cop i ràpid d'aigua i menjar, que ja en teníem i ho sento. No sabíem exactament què volien dir les sirenes, no teníem clar, hi havia molt desconcert, tot ha sigut, pensem, bastant improvisat per part de l'exèrcit, per part del govern ucraïnès, perquè no teníem exactament què passava, tot ha anat molt ràpid. I bé, per part nostra, bé, els atacs que hi ha hagut han estat a la zona, diguem, no la zona més cèntrica de Kiev, a una zona més residencial.
Mira, s'ha acabat tallant malauradament aquesta trucada amb el Roger Carles López, que està parlant amb nosaltres des d'aquest vehicle amb el qual ens explicava que havia aconseguit pujar-hi amb la seva dona gràcies a l'ambaixada. Roger, se'ns havia penjat la trucada, però em sembla que tornes,
sí,
que tornes sí. a estar, que tornes a estar aquí, no? Que explicaves aquesta sí. aquesta sensació, no? Una mica de descontrol o desconeixement que teníeu, aquesta reacció instantània, no, quan sentiu
sí.
aquestes sirenes.
Sí. Sí, el projectil que ha impactat, segons sabem, és a la zona est de Kiev,
sí.
i era en una zona d'intel·ligència ucraïnesa. I sabem que ha arribat part de l'impacte a una casa. Sabem que una casa s'ha incendiat.
Uh-huh.
I això, aquesta és l'última informació. A la meva zona, jo visc a l'altra zona, a la zona oest, que és on hi ha més població. És on... uh-huh.
Vaja,
en qualsevol
cas, ara sí
en
que...
En aquella zona, doncs, no.
No hi ha hagut. Deia que, Roger, en qualsevol cas, vosaltres ara sí que, a través d'aquestes gestions a l'ambaixada, ens deies també acompanyat
sí.
de 6 geos, esteu en aquest vehicle. Per tant, ànims en aquesta sortida, que tot vagi bé, perquè segurament serà un trajecte llarg, com a mínim ho està sent aquestes últimes hores pels que estan intentant sortir d'Ucraïna, que ho pugueu fer i que ben aviat puguis tornar i tornar a estar amb la teva família, la part que malauradament s'ha de quedar per part de la teva dona.
Molt bé, doncs gràcies. Anem cap a Polònia i a veure si podem seguir en contacte, si no se'm mor el mòbil.
Seguirem parlant a la mesura que sigui possible, Roger. Molt bon viatge i molta sort.
Vale, adéu.
Doncs aquesta és la realitat, és el que implica això que, segons Putin, no és una guerra, però malauradament les imatges i la realitat que ens està tocant explicar una altra vegada en territori europeu té un nom i se'n diu guerra, més enllà de l'expressió que Putin s'entesti o no s'entesti a utilitzar. Des que ha començat aquesta ofensiva militar a Ucraïna, ara mateix l'exèrcit rus, que és a les portes de Kiev, de la capital d'Ucraïna, que hi ha arribat en poc més de 24 hores, i aquesta informació que us explicàvem fa tot just 10 minuts, un quart d'hora, el ministre d'Exteriors francès assegurant que el president ucraïnès Volodymyr Zelensky està en risc, com ell mateix havia denunciat aquesta nit, i que França està en disposició d'ajudar-lo. Aquesta és l'última informació que ens està arribant, i en Roger Carles López, que viu aquí, ens explicava en primera persona la informació que en tenen i el que han viscut amb aquests primers atacs sobre la capital d'Ucraïna. A veure, abans de saludar en Roger, li podia dir bon dia també a l'Antoni Visquer. Senyor Visquer, disculpi el retard, però comprendrà que...
Això és un tema de primera magnitud.
Amb en Roger havíem de parlar-hi ara, perquè per la situació que hi ha al país i evidentment, ells amb aquest trajecte no teníem clar en quin moment la podríem fer.
Evidentment.
A veure, clar, ahir ja ho explicàvem una mica al programa, la situació econòmica que estàvem vivint a casa nostra, doncs, per les circumstàncies, per la sortida de la crisi pandèmica, per la crisi que hi va haver-hi amb les matèries primeres, per la inflació, per l'augment dels subministraments, dels carburants, etc., doncs era la que era. En aquest escenari, a l'economia, al diner, que a les guerres tampoc li agraden, perquè genera aquesta inseguretat i aquesta incertesa, quina pot ser la conseqüència ara mateix per la nostra economia? Entenc que li demano segurament un esforç encara en un moment de molta incertesa, però si se'ns allarga en el temps aquesta situació de guerra en territori europeu, què hem de preveure que pot passar amb la nostra economia?
Bueno, com ho bé ha dit, una guerra per l'economia no és gens bo, no?
Mira, ara qui s'ha tallat és la trucada amb l'Antoni Visquert. Mira, fem una cosa. Fem una pausa per la publicitat, recuperem la trucada amb l'Antoni Visquert i en parlem de tot plegat, d'aquesta guerra a Ucraïna, de com ens afecta a nosaltres, de què està passant al preu dels carburants. Ahir, per exemple, el preu del gas, només en un dia de guerra, només en un dia el preu del gas ahir va pujar un 40%, només en un dia el preu de l'electricitat va arribar a pujar un 18% aproximadament. Avui el megawatt hora està previst que es pagui al voltant dels 240 euros al megawatt hora, i el senyor Visquert ja ho deia ara, l'economia no no és bona companyia de la guerra, o la guerra no n'és de bona companyia per la guerra, perquè la incertesa, els diners no li agraden, els diners són porucs, i ben fet que fan en aquest sentit, però això pot tenir conseqüències en tot nosaltres. Ara en parlem. Fem una pausa per la publicitat. Són encara no 3 minuts i saludem l'Antoni Biscert.